Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull va editar testament el 26 d'abril de 1313 i en ell prenia les disposicions necessàries per preservar la seva obra depositant-la en tres llocs. La cartoixa de Beauvert, la casa del seu amic genovès Percival Espínola i la casa del seu gendre Pere de Sentmenat. Un mes més tard s'embarcaria de nou cap a Sicília, interessat per l'espiritualitat de Frederic II de Sicília. A Messina es dedicà a predicar entre les comunitats jueves i a escriure una quarantena d'obres. L'any següent retornà a Mallorca per adreçar-se novament cap a Tunis, on va seguir escrivint frenèticament. Jaume II d'Aragó li va donar suport amb les cartes de recomanació i ajudant a transcriure els seus llibres en vulgar del vulgar i en llatí. El mes de desembre de 1315 hi signà la seva darrera obra coneguda, Liber de Maiori, Fine Intellectus Amoris et Honoris. De què morir molt poc després, bé que en aquesta ciutat, bé que a Mallorca, o bé a través amb la travessia que uneix les dues. Ramon Llull està enterrat a l'església de Sant Francesc de la ciutat de Mallorca.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Del 20 de setembre al 4 d'octubre, explora el millor del Japó amb el Club Més Amics. Un viatge de la tradició a la modernitat. Visitarem Osaka, Nagasaki, Hiroshima, Kyoto, Kanazawa i molt més. Descobreix Japó amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel i el Cines Full del Centre Comercial Esplau et conviden el dimarts 21 de juny a les 9 del vespre a la preestrena de Un hombre de altura.
Diga.
¿Casa?
Disculpe.
Le llamo desde un teléfono móvil que he encontrado. He mirado en los contactos y había uno que ponía casa y, en fin, he llamado.
Diane és una reconeguda advocada. Alexander, un home encantador i simpàtic, l'home perfecte. Però a la seva primera cita, la Diane descobrirà el seu petit secret.
¿Sabes que eres un hombre extraordinario? Haces que el mundo sea más grande.
Si voleu descobrir el secret d'Alexander i passar una bona estona amb aquesta comèdia romàntica, entreu a radioestel.cat i participeu al sorteig de 50 invitacions per a dues persones. Només cal que dieu els vostres noms al punt de control del Cines Full del Centre Comercial Esplau. El proper dimarts 21 de juny a les 9 del vespre, Un nombre d'altura en primícia gràcies a Ràdio Estel. Un nombre d'altura s'estrena en cines el 22 de juny.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bon vespre, comencem un divendres més la veu dels animals i de la natura. Iniciarem el programa fent un repàs a les notícies més destacades de la setmana i tot seguit serà el torn de la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes presentat per la nostra companya Blanca Aranyó. Avui, a l'espai de l'entrevista, parlarem amb la doctora en veterinària de la Universitat de Barcelona, Encarna Casas, sobre el projecte pilot per controlar la fertilitat dels porcs senglars. Ho farem amb la companyia de la Carme Méndez i en Manel Casas. Tot seguit, escoltarem el bloc musical d'en Manel Casas i els seus adopcions de la mà de la Neus Aragonès. Finalitzarem programa amb un fragment de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc. Tot a punt, doncs, per començar, amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández, i Jordi Carretero, al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Per la supressió de dofins al zoo de Barcelona. ONG ADA s'ha afegit a la campanya Adeu Delfinari. Es tracta d'una petició online de recollida de signatures engegada per l'entitat FADA per aconseguir que el delfinari del Zoològic de Barcelona tanqui definitivament i que els 6 dofins que hi viuen puguin ser reubicats en unes millors instal·lacions. Aquestes instal·lacions no compleixen amb els requisits establerts per l'Associació Europea de Mamífers Aquàtics. Recordem que fins fa poc, en el delfinari del Zoo de Barcelona, es feien espectacles circenses. Tot i que ara s'han deixat de fer, els dofins hi romanen captius en unes condicions inadequades. Dins de la seva dilatada trajectòria de treball al llarg de 40 anys, ONG ADA ha anat expressant de forma continuada el seu rebuig envers els delfinaris, donada l'evidència de que la captivitat comporta greus conductes d'estrès i conflictes socials entre els dofins i dona un missatge equivocat a la ciutadania, en especial als infants. Esperem que amb aquesta petició de diverses entitats s'aconsegueixi el tancament definitiu d'aquest delfinari. El Pirineu Lleidatà s'enriqueix amb un nou os. La setmana passada va arribar al Pallars Sobirà, a Lleida, el nou os bru que s'estava esperant. En Goyat, que aquest és el seu nom, té 10 anys i ha vingut procedent d'Eslovènia. L'objectiu d'aquest alliberament és consolidar i preservar la diversitat genètica de la població d'ossos al Pirineu i substituir a Piros, que en els darrers 18 anys ha estat pràcticament l'únic mascle de l'espècie que s'ha pogut reproduir en aquesta zona dels Pirineus. L'alliberament de Goyat ha vingut envoltat de polèmiques i reivindicacions per part de ramaders i agricultors que veuen en la reintroducció de l'os l'única font de tots els seus problemes i el fan culpable de suposats atacs i danys envers els seus ramats. En aquest programa ja vàrem esmentar les declaracions de Joan Cavall, d'Unió de Pagesos, en les que manifestava que el Pirineu sap de preguntar si volem gent o volem ossos. D'altra banda, el director general de Polítiques Ambientals de la Generalitat ha dit que amb l'objectiu de millorar-ne la gestió de reintroducció es contractarà una assegurança per indemnitzar, en el cas que n'hi hagin, els possibles danys causats per l'os. El que també hauria d'esmentar és que, igual que al costat francès, el retorn dels ossos al Pirineu el fa molt més atraient pel turisme i tota la indústria que hi ha a l'entorn. El verí, una amenaça pels animals. 9.000 animals moren cada any enverinats a la península Ibèrica, especialment a les comunitats de Castella i Lleó, Castella-La Manxa i Andalusia, on ramaders i caçadors utilitzen verí per eliminar les espècies que consideren perjudicials. Aquestes xifres són el resultat de l'informe El Veneno en España, presentat per la Societat Espanyola d'Ornitologia, CEO BirdLife, i la World Wildlife Foundation, on s'analitzen els efectes de l'ús il·legal d'esquers enverinats que constitueixen una greu amenaça per la biodiversitat i posen en alerta de que els resultats podrien ser molt elevats. El mateix informe també denuncia la facilitat d'accés en poder obtenir el verí, que inclou pesticides i un tràfic clandestí d'aquests productes. És per això que es demana a les administracions que es penalitzi també la tinença de substàncies tòxiques il·legals.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Abel Julien, de l'ICO. Els cants dels ocells són molt bonics i no hi ha res com llevar-se de bon matí escoltant-los cantant a ple pulmó. Però per què ho fan? Quina finalitat té per un ocell posar-se a cantar?
Doncs bé, realment és molt bonic escoltar els cants a primera hora. Per mi és un moment del dia preciós, en primavera, quan canten a ple pulmó, però realment ells no ho fan per alegrar-nos la vida, ni molt menys. L'ocell que està cantant, en realitat, està en una actitud agressiva i seductora al mateix temps. El cant està dient, com algú s'acosti aquí, com algun altre mascle s'acosti aquí, doncs se les haurà amb mi, ens barallarem, perquè aquest és el meu territori. I al mateix temps els hi està dient a les femelles, ei, noies, que estic aquí disponible per aparellar-me tant com vulgueu. Llavors, aquesta dualitat. És una època molt dura pels mascles, perquè s'estan barallant contínuament entre ells i al mateix temps estan perseguint a les femelles, tenen un instint que els fa intentar copular amb les femelles tant com poden, alimentar els pollets després, però han de continuar cantant i barallant-se amb els mascles del cantó. És una època de molt estrès. Per tant, això tan bonic i que ens alegra tant el dia, en realitat és un pobre animal allà intentant doncs, demostrar que aquell territori és seu, que allò és la seva família i que està disposat a barallar-se amb qui sigui. És un ocell estressat, en realitat.
I fins aquí la galeria de l'expert amb la col·laboració de l'ICO, Institut Català d'Ornitologia. Més informació al 93 458 78 93 i a www.ornitologia.cat.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui farem un record a un pianista de jazz de llarg recorregut, perquè morí a l'any 2011 als 92 anys. És el George Shearing. Nascut a Londres, invident de naixement, va desenvolupar una enorme capacitat com a pianista i també com a compositor. Es nacionalitzà nord-americà, encara que no va perdre mai l'estima pel seu país, que era Anglaterra, a on hi anava molt sovint. Fou un dels pianistes influents en el panorama jazzístic mundial, amb una personalitat i un estil que el definien immediatament de qualsevol altre, en especial pels tipus d'acords de piano. Escoltem-lo amb I Could Write a Book i If I Had You.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat. Avui, a l'espai de l'entrevista, tenim amb nosaltres l'Encarna Casas. Hola, benvinguda, Encarna.
Hola, bona tarda.
L'Encarna és doctora en veterinària del Departament de Sanitat i Anatomia Animals de la Universitat de Bellaterra i forma part, a més, del grup de recerca sobre la fertilitat en animals, on dona suport com a tècnica especialista. I fa pocs dies, Encarna, sentíem als mitjans de comunicació aquest projecte pilot per controlar la fertilitat dels porcs senglars. Per la gent que ens està escoltant i que potser n'ha sentit a parlar però no sap ben bé de què va la història, de què es tracta aquest... Per què s'ha iniciat aquest projecte, aquesta iniciativa?
Doncs, en principi, el projecte consisteix en l'administració d'una vacuna que ja als Estats Units s'està aplicant, amb cèrvol de cua blanca, per exemple, d'acord? I el que nosaltres volem determinar és si té efecte el senglar en vida lliure i quins factors, evidentment, podrien afectar el seu efecte per tal de poder realitzar doncs, un control en la reproducció dels senglars de zones periurbanes, per això.
Uh-huh. S'aplicarà a 4 municipis, a Terrassa, Matadepera, Sant Cugat i l'altre...
Vacarisses.
I Vacarisses. Per què s'ha triat aquests municipis, aquestes poblacions i no uns altres?
Bona pregunta. Nosaltres, des de fa uns quants anys, des del 2008, estem treballant al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. Tenim un equip d'investigadors, de guardes, de tècnics, que estem, com si diguéssim, entrenats per la captura dels senglars, identificació i seguiment, i per això vam triar doncs, una àrea amb la qual estiguéssim habituats a treballar. No és una qüestió de dir, hem triat això perquè ens agrada, sinó perquè ja hi treballem des de fa molts anys, tenim experiència, llavors hem volgut aprofitar la sinergia de l'experiència professional per tal de poder eliminar el factor... diguéssim, de que no sabem què pot passar amb els senglars si poden anar cap a una banda o cap a una altra. Més que res és això.
I quin serà el procediment a l'hora de començar a subministrar aquest tipus de vacunes als porcs senglars? Com ho fareu?
Doncs un cop tinguem els permisos, perquè hem de dir que encara estem tramitant tota la sèrie d'autoritzacions legals i totes les comissions que hem de passar, el projecte passa per una temporada de captura. Aquesta temporada de captura es basaria en l'època reproductora dels senglars, com que comencen ja a la tardor, doncs nosaltres el que podríem fer és capturar un mes abans per la seva aplicació, perquè segons el fabricant i segons totes les etapes fisiològiques dels animals, la vacuna és més efectiva posada un mes abans de que comenci l'etapa reproductora. Es capturarien els animals, s'agafarien mostres abans de la vacunació, se vacunarien els animals i se deixarien en llibertat una altra vegada. Aquests animals tenim previst tornar-los a recapturar amb un mínim de 3 mesos per tal d'agafar-los una altra vegada a mostres. D'aquesta manera podrien determinar, amb sang i amb pèl, sobretot, la quantitat d'hormones que tenen aquests animals. Si nosaltres podem determinar la dosi inicial, bueno, la concentració inicial de progesterona i testosterona en femelles i en mascles, després podríem veure els canvis que han patit a partir de l'administració de la vacuna.
Uh-huh. I com afecta aquesta vacuna als porcs senglars, a banda de la fertilitat? Té algun altre...
En principi, no. En principi, tots els estudis que han portat a terme amb animals, ja siguin mamífers, tipus cèrvol, i fins i tot hi ha hagut una investigadora, la doctora Giovanna Massey, que ho ha fet amb senglar en captivitat, els efectes que han tingut han sigut només a la funció reproductora, un lleuger increment del pes... que van tenir unes femelles durant 3 mesos, però que després no es va mantenir al llarg dels anys, i poca cosa més, és que no... És molt específica de la funció.
Per tant, té uns resultats en altres projectes que s'han fet que són molt positius.
En captivitat, sí, clar. Quan nosaltres fem experiments, si els podem dir experiments, amb animals controlats, amb unes condicions d'alimentació, de temperatura, d'habitatge, clar, la funció de la vacuna és molt més... diguéssim, molt més fàcil aconseguir-la. Nosaltres intentem donar un pas més enllà, que és agafar els animals amb llibertat. Clar, aquí tenim molts més factors a tenir en compte. No sabem si tindrà el mateix bon efecte. Clar, d'això és el que volem provar. Si realment aquesta vacuna és efectiva en captivitat, Llavors, potser amb llibertat també. Però hem de ser cautelosos, eh?
Hem d'esperar una mica.
Hem de ser curosos, sí.
Carme.
Hola, bona tarda i moltes gràcies per estar aquí, perquè a més és un tema que ens fa especial il·lusió, perquè no sé si saps que la nostra entitat Alada doncs fa com uns 3 anys ja vam proposar a la Generalitat i a l'Ajuntament que es posessin d'acord per tirar endavant un projecte, no sabíem exactament el vostre, però d'esterilització. Perquè ja fa temps va ser una veterinària també que es va oferir davant d'aquestes matances que no serveixen absolutament de res, matances massives de porcs senglars, perquè a més moltes d'aquesta proliferació és precisament provocada per nosaltres mateixos, jo no, però bueno, em posaré a dins de la globalització humana negativa pel medi i pels animals. I vam demanar això, i hi havia una veterinària, concretament, recordo que fa anys va dir que ja es comprometia inclús a agafar-los i esterilitzar-los, però esterilitzar-los de la forma tradicional, no? Uh-huh. Llavors, doncs, es fa moltíssima il·lusió i pensem que això pot ser la solució del futur, La solució, si surt bé, que esperem que sortirà bé. Llavors, això, no sé si ho has dit abans, ho feu igual amb mascles que amb femelles.
Sí, correcte.
I té els mateixos resultats amb mascles i femelles? Amb les proves que heu fet prèvies?
Clar.
Animals en captivitat, per dir-ho d'alguna manera?
Clar, en captivitat només s'ha provat amb femelles.
Bé,
amb la qual cosa encara amb els mascles estem tantejant el
terreny. I als Estats Units amb els cèrvols de cua blanca s'ha fet amb els dos?
Sí, s'ha fet amb dos sexes, amb algunes espècies de mamífers. El problema s'han trobat que, depenent del comportament de l'espècie, es pot aplicar la vacuna realment als mascles o no. M'explico. Hi ha espècies que són jeràrquiques, que hi ha un mascle dominant dintre del grup, d'acord? I això fa que hi hagi una estructura i un mode de vida tranquil. Dintre de tots els nivells de jeràrquia, els animals estan tranquils en les seves diferents relacions que tenen entre ells. Si s'han adonat amb els estudis que si s'aplicava el tractament amb un mascle dominant, el grup se desestructuralitzava completament, d'acord? O sigui, pot ser amb espècies que tinguin un comportament molt, molt, molt jeràrquic.
Però no és el cas dels porcs senglars.
És el que anava a dir. Els senglars no és un grup jeràrquic, no és un grup, diguéssim, amb mascle dominant, sinó tot el contrari, són estructures matriarcals. El fet de que siguin grups formats per una femella que es pot dir que és dominant, perquè és la femella més antiga, més vella, diguéssim, la que té més experiència, fa que aquest tractament probablement amb els mascles tingui un efecte una mica més positiu que no comparat amb aquelles espècies que són més jeràrquiques.
Perquè poder informar, tenir que dir que el mascle només s'atensa al grup matriarcal quan arriba l'època de cel.
Exactament.
Després ell fa la seva vida, acompanyat a vegades d'aquest escuder que diuen que porta.
Exacte, sí.
Però que, a més, la femella jo crec que se podria equiparar, la matriarca, una mica als elefants, que també són grups matriarcals.
És que me sembla que també s'han fet... me sembla no, s'han fet estudis amb elefants reproductius, amb aquest tipus de...
Però dic amb el sistema social, com funcionen,
Sí,
miqueta. I a més crec que, clar, a mesura que es van capturant les femelles d'aquests grups matriarcals, segons he llegit, de més experiència, igual que els elefants, que perden llavors una mica el referent. I ens trobem amb femelles joves que s'atensen més a les poblacions humanes i aquestes femelles són, com diguem-ho, més innocentes, agafen més confiança, més ràpida amb la gent, i això al final és la seva destrucció, perquè al final són perseguides i matades, no?, en aquest aspecte.
Bueno,
què podries afegir d'això?
A veure, en el cas del senglar, aquest comportament de que les femelles tinguin més experiència o menys experiència...
Cada vegada són més joves les que estan capturant i les que es veuen al voltant
clar,
de la ciutat.
Clar, clar. El tema és que, com que en el medi, evidentment, sí que hi ha una pressió de, diguéssim, d'habitatge, el medi té una capacitat d'albergar animals. No pots, més enllà d'això, els animals acaben dient, pues mira, aquest és el meu territori, en el sentit, jo menjo aquí, pues vés-te'n tu una mica més cap enllà. Els animals més joves sempre serien els més agosarats, en principi, de tensar-se als nuclis urbans. També per les experiències. Els animals que són una mica més adults saben que probablement sigui perillós atensar-se a les persones. En canvi, els joves no tenen aquest coneixement. Però també és veritat que una mare, un cop s'ha establert en un lloc, tingui l'edat que tingui, tindrà la confiança plena.
Si no li fan res.
Exacte. Tindrà la confiança plena perquè els senglars s'habituen a qualsevol
cosa. Perquè quan arriben les èpoques de cacera, per exemple,
ah, no, clar, evidentment,
ells fugen sí, i se'n van cap a les poblacions humanes perquè saben que ja es troben més protegits. O sigui, que hi ha un efecte contrari, eh? Manel, volies...
Ara em toca a mi?
Ah, no sé, és que jo ja porto molt.
És que jo, mira, és que em quedo encandilat escoltant com vosaltres parleu i ara tinc que parlar jo. Escolta, bueno, benvingut, Encarna. Gràcies. És un plaer que estigués amb nosaltres, perquè saps que aquest programa el que vol és ser eminentment educatiu, aquest, no s'ha d'educar ningú, però que tinguin nous coneixements, veritat, perquè vagin culturitzant-se la gent en diferents aspectes. Bé, llavors les meves preguntes a vegades són bastant minucioses. Per exemple, quin és el pes regular d'un senglar?
Uix, varia moltíssim en funció de si estem parlant d'animals que són urbans o animals que són salvatges.
Salvatges. Estem parlant de la natura.
Els animals que estan, diguéssim, en un ambient natural... el pes pot anar amb una femella de mitja, als estudis diuen que uns 60-70 quilos. Hi ha femelles salvatges que arriben als 90 quilos, això també s'ha de dir. Sempre hi ha extrems i hi ha femelles pues, que agafen més un estat de condició corporal molt més bona. En el cas dels mascles, la, diguéssim, mitja dels estudis te diu que són uns 90-100 quilos, però també s'han capturat animals de 15-20 quilos, també.
Tu saps que aquest... sinó aquest d'escorxador, té que pesar, quan entra l'escorxador, exactament 150 quilos. Si no, no val. Només és una referència, veritat? Com se fa aquesta vacuna, que és per mitjans oral o intravenosa o...
S'ha d'administrar intramuscular.
Intramuscular.
Com qualsevol altra injecció, diguéssim, de medicament. Les vacunes dels gossos, per això, són subcutànies. D'acord? S'aixeca una miqueta la pell i se'ls hi posa sota la pell. En aquest cas, aquesta se pot punxar dintre del múscul.
I quina durada pot tindre aquesta vacuna?
Doncs els estudis que estem llegint fins ara i el de l'experiència de la doctora Massey diuen que en captivitat tenen mínim un any. D'acord? Hi ha una diferència entre individus, també. És veritat que abans parlàvem de factors que poden afectar a la vacuna. Doncs un són els individus, el seu sistema immunitari, la seva resposta davant altres patògens de l'ambient, i pot diguéssim, afectar fins a 5-6 anys amb alguns individus. Això són anticossos amb sang. D'acord? Són
animals. Vol dir que això, si és positiu, pot tindre molts bons resultats.
Clar, clar. La nostra esperança és que, si més no, ens posem al mig. No entre un, que és el pitjor cas, ni els 5-6 anys, que és el millor dels casos. Si ens posem al mig, que són 2-3 anys, diguéssim que és una etapa que podem abarcar i podem intentar frenar. No direm encara disminuir la població, que sí. després això dona amb les interpretacions, però almenys frena l'època reproductora.
O sigui que intueixo de que vosaltres en aquests moments teniu primeres proves en captivitat, a un animal salvatge en captivitat.
Exacte.
I ara el que voleu fer és aquestes experiències, sotmetre'ls a la natura, a veure d'això. I teniu una bona resposta de les autoritats, dels propietaris dels terrenys, com s'amaneix tot això?
Vale, tenim una mica de tot, com sempre. Aquí on hi ha persones d'un tipus i d'un altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptació per part de la Diputació de Barcelona, per part dels ajuntaments, els municipis que estan participant en aquest projecte des del primer dia, des del dia zero s'han mostrat superparticipatius i col·laboradors, i després doncs, tenim els neutrals que no acaben de... posicionar-se, de dir, bueno, no sabem si funcionarà, per tant, no sabem si us donarem un recolzament directe o no, encara estan esperant, si més no, a obtenir resultats, i evidentment tenim detractors, clar, tot en aquesta vida hi ha una gamma de
això és la democràcia, veritat?
Clar, és una, tothom té una opinió, per tant, la pot expressar, tenim els nostres detractors.
I el finançament?
El finançament l'estem obtenint la major part de la Diputació de Barcelona i després una altra part dels municipis. i evidentment la Universitat Autònoma de Barcelona doncs posa el personal també per tal de poder...
Aleshores, vosaltres el capturaríeu, el porc senglar, amb una caixa trampa, suposo.
Una gàbia.
Aleshores, quan l'allibereu una altra vegada, li posareu un lector, per un GPS...
Una identificació.
O sigui que científicament el tema està molt ben estructurat.
Nosaltres pensem que sí, clar. Nosaltres ara estem establint tot el protocol i els animals aniran identificats, ja sigui amb una marca a l'orella, amb un número de telèfon, totalment conscient de si més no, si te'l trobes aquest animal, a qui has de recórrer o a qui has de trucar. I fins i tot, doncs, això podem arribar a ficar transmissors de ràdio i collars GPS.
I què diu la Unió de Pagesos de tot això? Ja heu parlat?
Encara no. Estamos en ello. Perquè hem... Si més no, el que volíem fer és intentar tenir tots els permisos abans de començar a donar difusió de tot aquest projecte. El que passa és que tot ha anat una mica com al revés. Se'ns han avançat els esdeveniments mediàtics i ha sortit...
És que la notícia és substanciosa.
És suquillo, evidentment. Som conscients de que el territori on ens ficàvem era un territori una mica, doncs molt mediat.
No, continuo. I els caçadors, què diuen de tot això?
No, els caçadors, evidentment, de moment tenim en compte la immensa majoria. No tots, s'ha de dir.
Què diuen?
Els caçadors ens diuen que la vacuna no tindrà l'efecte que esperem.
I com ho saben?
I per què?
Si no donem la possibilitat.
Alguns caçadors s'han assessorat per una altra banda, jo no sé amb qui s'han assessorat.
Però aquí, si no hi ha una altra prova d'aquestes, a menys que sigui la dels Estats Units, hi ha estat positiva?
Sí, ja ho sé, però bueno, clar, ells diuen que tenen uns assessors que els hi han dit que...
És anar a la contra. Bé,
sí.
Acceptarem la contra...
Pagesos i caçadors, en aquest aspecte, sempre van molt units, eh?
Home, pagesos.
Un criu que crida que els conreus, de seguida van a salvar el conreu. Ah. En fi, és una tasca...
Però, mira, la veritat sempre acaba imposant-se.
Nosaltres
llavors, si el resultat és positiu, malgrat totes les dificultats que segurament tindreu i tindrem que lluitar, però estic convençuda que al final, si els resultats són bons, aquesta és l'única solució i alternativa que tenim que donar, perquè tenim que... El que no es pot fer és estar matant sistemàticament milers i milers i anar multiplicant cada any les captures cruentes de porcs senglars i que és pitjor el remei que l'enfermetat. O sigui, que es produeix un efecte a la inversa, cada cop tenim més, una espiral creixent. Per tant, és claríssim la evidència, no? Igual que ha passat amb els coloms, que s'està implementant el tema de la nicarbacina, que tu ens pots també parlar una mica, que has estat pionera amb els primers programes que s'han fet, però és que la solució passa per aquí. O sigui... No és l'escopeta, no és la solució de la natura. I amb això jo crec que tenim que... Els animals no poden parlar, no es poden defensar, però nosaltres sí que podem parlar en nom d'ells, i per això estem, no?, per defensar-los. I almenys pot ser una solució satisfactòria, i trobar un equilibri del desequilibri provocat amb anterioritat per la solta de porcs senglars híbrids.
Sí.
Per la hibridació. Mireu també la genètica, la contaminació genètica d'aquests porcs senglars, que no sé si encara es pot trobar. A França sí que la investiguen bastant, d'aquesta hibridació que hi va haver sistemàtica durant anys, la dècada dels 70.
Amb domèstic.
Amb porc domèstic, precisament perquè hi haguessin més cries, es multipliquessin més i hi hagués més porcs per caçar.
S'han fet molts estudis de genètica, realment. Hi ha investigadors d'Europa molt bons en el tema aquest de determinar, sobretot, les branques dels arbres, diguéssim, genealògics de les espècies. I s'han fet coses molt boniques, la veritat, en aquest sentit. El tema és que crec recordar que vaig llegir que quan passen tres generacions...
Expert.
El tema de la detecció de la hibridació ja no és tan fàcil. Els marcadors genètics ja no són tan fàcils de detectar, i amb la qual cosa probablement sí...
Bueno, és que, perdona, hi ha una cosa molt important. És que precisament el porc domèstic és el descendent del porc senglar.
Sí.
Per tant, aquí, clar, estem...
Sí, exactament. Sí. A part és que és la mateixa espècie.
Sí, és la mateixa.
No és que, ja és només, no és que sigui el seu descendent, és que és una variant sí. paral·lela a l'espècie salvatge, perquè realment és la mateixa espècie. Sí. L'únic que parlem de la varietat domèstica o la varietat salvatge, sí. aquí, en aquest cas. Clar, genètica nosaltres no mirarem, de moment, perquè clar, ja ens estem posant amb estudis molt més costosos, en aquest sentit.
I no cal, per lo que exacte, dius, no cal, perquè la tercera generació ja no es pot detectar.
A part d'això, i a part que a nosaltres tampoc ens interessa, no és un dels factors que ens afectaria no. l'estudi, perquè realment nosaltres estem fent servir una vacuna que afecta la funció reproductora dels mamífers. No és perquè sigui ni varietat domèstica ni salvatge. No és un factor que ens afectaria, per això no l'estudiarem.
Uh-huh. Encarna, heu sentit parlar d'aquest creuament que s'està produint d'aquest porc petitet asiàtic que ha estat, com si diguéssim, no abandonat, sinó deixat a la natura, veritat, i que s'està produint. Heu sentit parlar de tot
no,
això?
No només he sentit parlar, sinó que tenim evidències de captures d'animals que són híbrids, que és fàcil veure que allà hi ha genètica de senglar i genètica de porc vietnamita.
Vietnamita, sí, que no em sortia
sí.
la paraula.
La veritat és que si parlem de la natura com una espècie d'equilibri, aquestes introduccions d'espècies exòtiques, o diguéssim forànies, alòctones, és un petit delicte, bàsicament, a la natura, perquè estem barrejant... Aquí sí que seria una varietat de fora, ja no estaríem parlant de domèstic i salvatge, sinó una varietat d'Àsia, asiàtica. I com que són la mateixa espècie, doncs es poden reproduir perfectament. Però és que és això, a part es perd ja l'espècie salvatge, autòctona. Mm. Estem desvirtuant la natura amb aquests creuaments accidentals.
O sigui que s'està organitzant un còctel aquí.
Amb les primeres hibridacions de porc senglar en porc domèstic de la dècada dels 70 es trobaven amb taques blanques, porcs senglars amb taques que els delatava, no? Delatava les manipulacions que havien
Encara
fet.
Encara hi ha alguna cuetejada genètica
sí?
que surten porcs amb les potes roses que els diuen.
Ostres.
Vale. Però bueno, que també hem de tenir en compte que hi ha mutacions d'albinisme parcial, sí. també potser s'hauria d'esbrinar realment si és una qüestió de la genètica domèstica o si realment allò és un albinisme parcial. Però sí que és veritat que hi ha vegades que diu la gent, hem vist un senglar amb potes roses. Sí. Dius, uf...
Sí, aquí, el morro potser... més curt, també.
Les orelles de la
Les orelles molt... diferents, sí. sí
a Estats Units tenen el porc salvatge, no el senglar, sinó el porc salvatge, i té les orelles baixes. O sigui que aquest sí que té els seus orígens al domèstic, segur.
Sí, sí. I el morro també els caracteritza, sí. perquè a més el morro ells se'l treballen moltíssim per anar buscant coses. Escolta'm, bueno, ara potser sortiríem una mica ja de tema, però i què se'n fa dels cadàvers d'aquests pocs, de tot això que s'està matant els caçadors? Perill de triquinosis, van al mercat, es ven la carn, es llança, es crema...
En principi, els caçadors han de consumir la carn de senglar, diguéssim.
Ells mateixos?
Sí, és la carn dels animals.
Això pot ser molt perillós, veritat?
No, perquè ells fan els controls sanitaris pertinents, això sí, clar. I fins i tot des de Salut Pública els estan donant informació sempre, cada any, campanyes de detecció de triquina... Vale? Que és l'obligatori i el que, sincerament, és el que haurien de vigilar ells, bàsicament. Però també s'estan fent ara els cursos de carn de caça per tal de comercialitzar aquesta carn, portar-la a sales específiques de tractament de carn de caça. Són escorxadors, però de carn de caça. Vale? Han de ser línies separades, no és un escorxador normal i corrent, no és un escorxador de porcs, no és un escorxador de vedells, sinó que són escorxadors especialitzats en el tractament d'aquestes.
Ja existeixen?
Sí. Ja existeixen des de fa 2-3 anys, o potser una mica més, hi ha sales específiques que reben tant senglars com cèrvol, com cabirol, isard...
Ui, això és molt perillós, veritat.
No, per què?
No, perquè aviat anirem...
A la Ibèrica hi ha llocs que estan oferint aquest tipus de cacera, tot i que...
Però, bueno, aleshores ja anem a posar tanques al camp, veritat?
No, però...
Per criar i per portar-los per
el
consum humà...
Bueno, de fet, els cotos de caça, a veure, tenim que dir... Que estan molt adulterats en general, perquè se fan les sueltes de tot, els cèrvols, dels cabirols, i hi ha un gran problema genètic amb aquests animals perquè tinguin cornamentes més grans, s'estan creuant amb espècies hibridant. I llavors, és que els cotos de casa, d'aquí ve la deformació, que s'han convertit en granges a la carta per a mesura de lo que demanen els que l'escopeta, no? Els que els volen matar. Llavors, clar, tot això ha estat influït en la perdiu.
Això ja fa molt temps.
Es fan granges i es deixen anar. Per nosaltres això és una aberració que es fa. Però és que la indústria aquesta...
O sigui que el comercialisme ja entrarà dins dels animals salvatges.
Sí, sí, ja ha entrat. Ja fa molts anys. Malament.
Bueno, però mirem-ho des d'un altre vessant, el tema de les sales de tractament de carn de caça. Perquè si tenim en compte que els caçadors no donen abast per consumir aquesta carn, els hi hem de donar una solució perquè no la llencin. Perquè realment, si ells estan caçant, pues, jo què sé, 200 senglars l'any, i no se'ls menjaran pas perquè no són tants, ni són tan carnívors, evidentment, doncs aquesta carn s'hauria d'aprofitar. Que els caçadors, en aquest sentit, ho tenen molt clar. No volen llençar carn. Ells, si cacen un animal, prefereixen donar-li una utilitat. I ells sempre estaven lluitant per tal de fer menjadors socials. D'acord? En aquest sentit, les sales de tractament de carn de caça el que serviran és per intentar reciclar aquesta carn, per no haver-la de llençar. Per tant, jo, si més no, els hi donaria aquest punt positiu.
Sí, però quan entren els diners de per mig, les coses ja agafen uns corrents, veritat, molt misteriosos.
Ens quedem amb projectes com el de l'Encarna, que és tot 100% positiu, i amb, no amb aquestes especulacions de mercats ja, que entrem en coses que potser ja se'ns escapen. Sí. Encarna, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres i felicitats per aquest projecte, i us desitgem molts èxits.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos, perquè...
Pues ja ho saps, quan vulguis ja pots tornar.
Sí?
Tenim que parlar un altre dia dels coloms, eh? Ja ho farem.
Perfecte.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem recordant el pianista George Shearing. Se'l coneix pel seu famós quintet. Ell, solista al piano, acompanyat d'una bona secció de ritme, bateria, baix, guitarra i vibràfon. Però aquest vinil és molt especial perquè s'enriqueix amb una secció de metall, trombons, corn anglès i tuba, que estaria d'acord més amb una orquestra de concerts clàssics. Amb això, el conjunt s'endolceix en forma de big band sense ser-ho. Escoltem-lo amb Stairways to the Star, que és un estàndard molt conegut que va interpretar la Ella Fitzgerald als seus començaments, i If You Look Like Someone. A la propera, si Déu vol. Thank you.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Dels seus adopcions, i això vol dir que tenim a la Neus preparada ja aquí amb nosaltres. Bon vespre, Neus.
Bon vespre, Arantxa, a tothom, i com tu dius, un nou adopcions
i avui què ens portes, què ens expliques, Neus?
Doncs mireu, avui hem visitat la pàgina web de la Fundació Trifolium. Es tracta d'una entitat que gestiona el refugi d'animals que es diu Canòpolis, que està situat al Parc Natural del Garraf, aquí a la província de Barcelona.
Molt apropet, de Barcelona.
Apropet. I clar, us preguntareu, però què té d'especial, no, Arantxa?
A veure, explica'ns.
Doncs el que ens ha cridat l'atenció és perquè realitzen un projecte recolzat amb teràpies naturals, com per exemple les flors de Bach, l'acupuntura, l'homeopatia, i llavors això ho apliquen en els animals que tenen al refugi. Uh-huh. Ha estat un projecte que va ser iniciat ja l'any 1998, vull dir que ja fa un quant temps
que
ho estan
fent. Una mica d'experiència.
Una mica d'experiència. I intenten, doncs, amb aquest tipus de teràpies, aconseguir el benestar dels animals que entreguen en aquest centre. Evidentment, estan assessorats per un equip de professionals, organitzen cursos de formació, activitats, etc. Tot seria de tot lligat amb aquest tipus de teràpies alternatives i complementàries, doncs, per anar compartint també experiències amb el qui ho vulgui.
Un projecte superinteressant que ve molt de gust conèixer. I Neus, al Canòpolis, el refugi que gestionen, quins gossos i gats has vist?
Pregunta obligatòria de l'Arantxa.
Sí, sempre. Volem saber.
Doncs a veure, mira, us explico que he vist dues gatetes, la Zaida i la Lola. La Zaida és molt maca, té 3 anys, és molt tranquil·la i molt mimosa. La Lola té 4 anys, és una gateta tigrada gris, que es porta molt bé si ha de conviure amb els altres gats.
Tenen una mirada molt serena, les dues.
Sí. I, bueno, avui hem començat amb els gats, generalment hem començat amb els gossos i ara venen els gossos. Mira, aquí està l'Àlex, que és un gos de mida gran, de 2 anys, equilibrat, juganer i sociable també amb altres gossos. El Drac, que té 3 anys, és un gos molt fidel i que sempre busca la companyia de les persones del refugi. El Gordon, amb 2 anys, també és un gos de mida gran, es porta molt bé amb els gats, això és important, uh-huh. És important de saber-ho. I espereu. Ah, és que no el trobava.
Tenies amagat.
El tenia amagat, el Yogi. És un pelut de 3 anys, de molt bon caràcter i li agrada molt la companyia dels nens. Recordeu, com sempre, no ens cansarem mai de dir que al centre us estan esperant altres animals, que podeu anar a visitar-lo, podeu fer-vos voluntaris, passejar gossos, netejar, etc. Per contactar, com ho fem, Arantxa?
Doncs per contactar amb la Fundació Trifolium us heu d'adreçar al telèfon 678 663 735 o bé al 683 724 o, per altra banda, també podeu visitar la seva web www.fundaciotrifolium.org. I ja sabeu, com sempre, les fotos de la Zaida, la Lola, l'Àlex, el Drac, el Gordon i el Yogi estan penjades a la nostra web. Només cal que visiteu www.ongada.org i clica a l'espai dels seus adopcions.
Doncs jo crec que amb tota aquesta informació ja ho tenim tot, eh, que sí?
Ja ho tenim tot fet, Neus.
Doncs ens retrobem al proper Sos Adopcions. Molt bon cap de setmana.
Igualment per tu.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Tot seguit, us convidem a escoltar un fragment de l'encíclica Laudato Si. El Papa Francesc diu:
en les darreres dècades, les qüestions ambientals han generat un gran debat públic que ha fet créixer en la societat civil espais de molt compromís i de lliurament generós. la política i l'empresa reaccionen amb lentitud, lluny d'estar a l'alçada dels desafiaments mundials. En aquest sentit, es pot dir que mentre la humanitat del període postindustrial potser serà recordada com una de les més irresponsables de la història, és esperar que la humanitat de començaments del segle XXI pugui ser recordada per haver assumit amb generositat les seves greus responsabilitats. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Amb l'encíclica del Papa Francesc finalitzem programa. Ens retrobem el proper divendres 1 de juliol a les 8 del vespre a la veu dels animals i de la natura, la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana i bona revetlla.
Escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.